A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 25 minuts des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ho havíem deixat fa 15 dies amb allò del FOMO, se'n recorden? La por a quedar-se fora de allò que fan els altres, fora de els grups, fora d'aquest món, per dir-ho d'alguna manera. Però ja que estàvem parlant del concepte por, avui en Roman ens parla d'una derivada que no sé si és ja molt recurrent avui dia, perquè no hi ha cap mena de por a criticar, a parlar dels altres, a dir que això no m'agrada, a dir que no sé què, però en canvi sembla que hi ha més prevenció a l'hora de decidir i a fer-se càrrec de les decisions que pren un mateix amb allò que tenen de bo i allò que tenen de dolent, i sobretot a les renúncies que suposa prendre una decisió respecte a la vida de cadascú. I no sé si ho diu, Roman, perquè cada vegada costa més trobar persones amb què? Iniciativa pròpia i sobretot una certa, com ho diríem, un cert empoderament personal davant les decisions que prenen?
Efectivament, o sigui, amb menys alienació en la imatge, perquè al final el FOMO aquests és una qüestió més digital que no presencial. És la imatge, quina imatge tindrà, i aquesta por de quedar exclòs o de no formar part, de sortir en totes les fotos, perquè al final són fotos, sobretot.
Per cert, que t'he dit bon dia.
I tant, si tu ets molt educat.
T'he dit bon dia?
M'has dit bon dia.
Saps que no he pensat ni saber si li he dit bon dia o no. No ho sé, ho tinc molt clar, eh? Ho tinc molt clar, jo. Vull dir, que això de les decisions. Bé, és a dir, que creus que l'entorn ha acabat, d'alguna manera, condicionant la capacitat d'iniciativa personal?
Sí, de tot el personal sembla que està més...
Diluït entre.
Entra, efectivament, sí. Allà no hi ha algú de les pors. Bueno.
O sigui que és més difícil anar a la contra de...
Bueno,
o anar al revés de... O no anar seguint...
Mira, tu deies la qüestió de dir més a lo que es va en contra, però justament són opinions anònimes. Ningú posa noms i cognoms. És a dir, els haters, sí, per exemple, sí, estan tirant tot tipus de crítiques a tot arreu. Fins i tot es fan bots, no? Fins i tot pot ser un bot. És a dir, que no hi ha ningú que es responsabilitzi d'això.
Amb nom i cognoms.
És aquí del que estic parlant, que justament aquesta responsabilització és el que ha anat diluint, ha anat a menys, no? Per exemple...
Per què passa això?
Bueno, crec que en part, tota la qüestió de la digitalitat no ajuda. Abans no hi havia moltes formes d'animat, no? Si tu escrivies al periòdic,
sí,
a criticar, carta
al director, vostè envia noms i cognoms.
I un altre et pot contestar, et pot rebatre. Doncs ara hi ha més coses que permeten l'anonimat, i això genera unes dinàmiques particulars.
Això és un exercici de llibertat?
Jo crec que no.
Tu creus que no?
Jo crec que no, o sigui que la llibertat, és a dir, jo crec que es generen coses complicades. Mira, ara parlant amb l'Albert, el que va passar amb el Trump l'altre dia,
sí,
no? Un tio que és capaç d'agafar una fake news i davant del món a un mandatari d'un país important, BRIC, o sigui, no són uns li ve a mentir a la cara, a dir que totes aquelles creus eren blancs morts a la carretera.
Està parlant de la trobada amb el president de Sud-àfrica i com va viure el president aquella mena d'escarni davant de tots els mitjans de comunicació a partir d'una notícia falsa.
D'una mentida. És a dir, ja no és només fer córrer fake news, és fer un judici a nivell mundial a un president
a partir
d'una mentida. O sigui que ell sap que està mentint, l'altre sap que li està mentint i fa tota la paròdia.
I no tenir, no sé si dir, cap mena de mecanisme no, ètic,
efectivament,
que permeti,
bueno,
limitar, o com a mínim, no sé si dir, que permeti evitar que es pronunciï aquest pensament.
Efectivament, ni en ell ni en el seu gabinet,
ni ningú. D'acord.
Però això toca amb la responsabilitat.
Els límits, com sempre has dit, no?
Sí, però aquí és passar realment molts límits, molts, no? Límits. On la veritat és una cosa que no és necessària. Si està, està, i si no, no passa res. És mentida i punt, no? Aleshores, clar, hi ha una cosa com de desresponsabilització. Mm-hmm.
Sí, perquè abans bàsicament es parlava d'allò que segur que tots les hem utilitzat en algun moment per, diguem-ne, mantenir un bé superior, que era allò de la mentida pietosa.
Mm-hmm.
Persones en situacions de molta vulnerabilitat, malalts terminals, no sé què, que no dius tot allò que diries perquè en aquell moment saps que pot tenir unes conseqüències. Però diguem-ne que emmarcàvem això dins, no sé si dir, tot un
seguit, amb una bona intenció,
dins, sí, les qualitats humanes.
Exacte.
En canvi, ara, com deies...
No, són interessos.
La mentida és un valor tan important com la veritat, gairebé, estàs a punt de dir.
Sí, 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 no hi ha gran diferència. Aleshores, crec que no, els pares, en general, no, hi ha tanta opinió de tot, és a dir, que ara resulta que quasi, i ja amb el que estem ara, abans de poder pensar per tu, pregunta-li a la IA a veure què et diu, saps? Si jo has pistat. No, i abans era Google, és a dir, hi ha com menys llibertat.
I
justament...
abans eren els pares. Aquí es preguntava, abans... per què passa això?
Sí,
per què passa això?
Pues mira, molt interessant, com apuntes una certa infantilització, és a dir, els adults no estan preguntant-li al papa què han de pensar o com han de fer les coses, sí. Pensen per si mateixos. I és aquest pensar per si mateix que està com minvat, d'alguna manera. Que
és un pensament que neix de la visió de xarxes i de la visió de multitud d'inputs?
Com dir-te? Irremediablement serà així. És a dir, el nostre pensament propi vindrà totalment imbuït o tocat, influenciat pel que ens envolta, no? Això és, i pel bagatge que portem.
Sí, sí.
Però serà propi. És igual que tu posis, no sé, el títol de l'article que has pensat en Google i et digui 2 milions d'entrades amb el mateix títol.
El que neguiteix és que anem com un ramat de vents.
El que necessites és no parar-se a pensar, però, i prendre una posició pròpia, personal, exacta, pròpia, que és bueno, justament un procés que fan els nens en la seva construcció com a persones, que això que ve de fora s'ho apropien, sí, perquè els nens no agafen tot el dels seus pares, agafen segons quines coses.
Ho elaboren.
Sí, sí, ho veuen. Mira, l'altre dia em deia una mare fantàstica, que ella era la pacient, i em diu que el nen s'anava a fer una cosa amb uns altres nens de 10 anys.
D'acord.
I ella li diu, recorda, perquè estaven tot, recorda que... Sí, mama, ja sé. I era boníssim, el nano va anar, i va tornar, perquè justament va passar el que ja sabien, perquè anàvem uns nens que robaven, bueno, hi havia tota una història.
Però aquest ja sé què volia dir.
Exactament.
Ja sé, mama, que d'allò, o ja sé el que haig de fer?
Són les dues coses.
Les dues coses.
Clar, això és el bo, és ja sé, mama, que és
el que em diràs i el que vols.
Exactament, i el que esperes de mi.
I jo ja sé el que haig de fer.
I jo, exactament, i jo ja ho tinc, i em sembla molt bé, jo també estic d'acord, no? Tot en un ja sé, mama. Davant de la mitja de la plaça.
Sí, vols dir que no calien massa explicacions de res.
Ni una més.
Això,
no?
És un ideal?
Clar.
Clar.
Clar, és un ideal.
De comunicació amb confiança.
De diríem, no només de comunicació, sinó de transmissió. No? És a dir, hi ha una transmissió materna que justament és de les coses que també sembla que estan una mica en entredit.
Quan érem petits, una de les frases, no sé si ara també, però era... No diguis mentides.
I tant, que no s'havien de dir mentira. Ara, home, jo crec que encara es continua dient, arribarà un moment en què ja no es dirà més. Dius, bueno, si tens que mentir, menteix. També és cert que la mentida forma part del bagatge cultural de les persones. Sí, els animals no menteixen.
Uh-huh.
Els animals no, nosaltres
sí. Sí, sí, sí. I, bueno, i, fins i crec tot... que seria difícil trobar algú, no dic que no, que en algun moment o altre de la vida, sí, amb alguna derivada o altra, o amb algun matís o altre, no hagi mentit.
I el que estaria bé, o diríem la part ètica, seria que aquest haver mentit, com normalment a les persones honestes i honrades els hi pesa molt la, sí, mentida, doncs justament la conclusió és que més val que et caigui el que t'hagi de caure, uh-huh, per dir la veritat, que no pas estar malvivint per culpa d'una mentida.
D'acord.
No? És una forma de,
sí, sí, sí,
de d'animar-te a patir per lo que toca, no? Lo de nunca, sí, es triste, sí, la verdad, at, lo que no tiene remedio, medio, del Serrat.
Però sí que és veritat que, diguem-ne, hi ha persones que poden haver mentit i que saben, tenen plena, mm-hmm, consciència de si han de mentir, doncs escolta, m'ha de ser en una circumstància no sé què, que els altres, aquí molts, poden titllar de mentiders compulsius perquè, diguem-ne, que han incorporat la mentida en el seu registre habitual de,
com a recurs,
de vida. Com a recurs,
exacte,
habitual, no?
Efectivament. Quan és un recurs habitual...
Malament.
Ja estem, sí, ja estem...
No una, estàs parlant una... de mentides...
Ocasionalment.
Cada 5 anys, per exemple, o cada situació molt, molt, molt determinada, sinó que la mentida acabi sent...
Un recurs.
Un recurs, una excusa,
sí,
com qui s'excusa sempre amb els altres i no pas amb la responsabilitat personal.
Però fixa't, la mentida normalment és una manera de defugir, sí,
la responsabilitat personal.
Personal. Sempre anem tornant a la mateixa qüestió, ja, d'aquesta responsabilitat que costa d'assumir, que aquesta mare, quan li transmet aquest ideal al seu fill, té una responsabilitat. No, o sigui, li podria dir un milió de coses diferents. Altra, la mare dels altres nens no els hi van dir res als seus nens. I és una possibilitat. No, no, és que jo el deixo que faci.
Sí, sí, sí.
Vale,
també,
doncs ella no el deixa que faci. O li diu què es pot fer i què no. Mm? Bueno, i això és una responsabilitat. Pot venir un altre mare i dir, escolta'm, tu ets un sergent,
deixa'm,
no?
Deixa'm que t'ho pregunti així, precisament. Clar. Perquè totes dues, ho dic que... i amb matises. Totes dues metodologies són bones? Aquella mare que pensa, bé, ja aprendrà a base del que li estigui passant, o l'altra mare que digui, no, vull que això vagi així i que ell aprengui a partir del nostre diàleg que en situacions així ha d'obrar d'aquesta manera.
Jo crec que la hi ha una...
Diem
que
mare, és... diem pare, és igual.
Que tota acció o omissió té conseqüències. Mm? Dir la veritat té conseqüències, dir mentides té conseqüències.
Fer alguna cosa té conseqüències, no fer també té conseqüències.
Clar. El que passa és que un deure dels pares és protegir els fills, sobretot els infants. Doncs,
protegir no vol dir salvar-los dels mals moments.
També vol dir salvar-los dels mals moments.
D'acord.
Sobretot de quins, no? És a dir, protegir-los de mals, sobretot dels que
està
no
clar.
Tinguin solució. És a dir, que s'ha d'intentar. Més que, és a dir, aleshores, que el nano tingui alguna referència clara, com a mínim el situa, el que fa respecte al punt de vista de la mare.
D'acord.
Que és algo una altra vegada... propi, personal, és d'aquesta mare. No són totes les mares, és aquesta.
La meva mare, el meu pare, em diuen.
Efectivament. I moltes vegades als pares els costa de sostenir... No, és que tothom té... O diu, saps, la frase típica dels nens, és que tothom té les,
sí,
switch,
sí, sí.
És que tothom,
ah,
no sé què.
Sí, sí, és que tothom pues, fa, és que tothom va.
I alguns pares, ja més bregats, no, no li fan conya, dius, sí... I tu has tingut, mira que ja és mala sort el teu, no?
Que
quina
no
mala sort. Tothom, i tu justament t'han tocat aquests pares que et diuen que no. Mira per on. I ja està. I no passa d'aquí, diu, pren tu com vulguis. Però és el que hi ha. Aquesta qüestió, no? De que ets fill de ton pare i de ta mare, que funcionen d'aquesta manera, sí, i no surten internet, potser no hi ha una corrent majoritària,
sí, sí, sí.
No és un col·lectiu mundial, som el pare i la mare. O la parella o la monoparental, el que sigui, els adults,
sí,
que tenen aquesta responsabilitat de criar, d'educar, de cuidar, no?, el fill. Jo, bueno, la setmana passada a l'Eco, suposo que ho vas veure, bueno, l'article es deia això, no? No té ni cur, no, la cura de la infància, dos punts, infància... desemparada. Que justament, si no hi ha paraula...
Que desemparada és més que desprotegida, eh?
Efectivament.
Un desemparament és...
Sí, jo després ho explico. És
sí,
a dir,
sí, sí.
En l'estricte sentit de la paraula, és una problemàtica gravíssima i que la tenim en aquest país, no només en aquest, sí, sí, en molts, sí. I a més a més...
I no et refereixes al desempar? No és que no pugui ni menjar, ni beure, ni tingui una casa on està.
Val.
No.
Aquest és una part del desempar.
És una part.
La part està, jo m'estic referint més a un desempar emocional, si vols, o psicològic, en quant, justament, la paraula, si hi ha la paraula de la mare que està dient alguna cosa, bueno, ja quedes més emparat per aquesta paraula, sigui una paraula molt bona, regular o dolenta, però està allà.
Si pugui estar més o menys d'acord, però està dita i està
interioritzada
en algun lloc o altre.
Sí, o en tot cas sabuda que és així.
Sí.
I ho fan molts nens, ho posaran a prova. Diu, bueno, la mare diu que tal.
Però jo faré...
Ja a veure, vaig a provar. I de vegades ho fan i diuen, ostres, pues sí,
La mare
ja
tenia
raó, la mare, és que això no em fa sentir bé.
O quan hi ha conseqüències més grans, que s'arriba a casa, ja t'ho deia jo, que és la gran frase també de tants la infantesa.
Bueno, però
això és bo, és el que ha de passar.
Efectivament. No? I si poden venir i dir, és que m'ha passat això, bueno, també.
I que la mare digui, però no em vaig dir que no sé què,
exacte.
Sí, però tal, bé.
Ja està, has fet l'experiència, ara ja veus, no?
Perquè això és
anava...
bo.
I tant. El que passa és que no es pot fer amb tot. És a dir,
ficar
els dolls, els dits a l'endoll per veure que... No?
Això està clar.
No cal.
Però ha de passar aquest diàleg, aquest moment.
Ha d'haver-hi aquesta responsabilitat, no? Materna i paterna. Fixa't, no? Una altra cosa, ja que dic paterna i materna, no? Les mares, no, com dir, és una presència, una continuïtat de presència en la vida d'una persona, no? És a dir, estava...
Durant tota la vida.
Sí, és a dir, que en l'embaràs també, és a dir, n'ha format part de la mare. O sigui, la mare ha sigut un huésped.
Sí, sí. Vaja, en principi, si tot va bé,
sí,
a la infantesa,
bueno,
a l'adolescència, a la maduresa... La mare sempre hi és, els pares,
sí,
i la mare sempre present.
Sí, però la mare d'una forma
diferent.
Peculiar, sí, diferent, perquè té aquesta continuïtat.
Sí, sí, sí.
El pare és sobrevingut. Després que ja ha estat 9 mesos...
Sí, sí.
No,
en el bon sentit de la paraula, que és un sobrevingut... Amb...
Respecte a la... si vols, inclús a la biologia.
Sí, sí. Però dius en el sentit que ens fiquem a dins, interioritzem...
Sí, és que és el més primari. La mare és el contacte més primari. És
el referent en moltes...
Clar, és previ al pensament, previ a la paraula, és el més primari.
La història està ple d'aforismes i frases fetes, no ens toqueu la mare,
exacte,
a ningú per res.
Exacte. Sí, la llengua materna, no? La llengua de la mare...
Es diu així.
Sí, és a dir, la mare és un... Bueno, és molt... I el pare... O la parella també té una funció, però avui en dia està costant molt o apareixen moltes dificultats al punt de que, sembla que és una estadística certa, que les parelles que tenen fills menors de 5 anys, el 50%, abans que els nanos arribin als 5 anys, s'han divorciat. És a dir, que no s'aguanta aquest tenir cadascú una funció... suportar una diferència. Sí. És a dir, i què veiem? O sigui, és cert que ha canviat la funció materna en lloc de la dona, ha canviat també la masculinitat.
Mm-hmm.
Aleshores, i jo que en parlem poc d'aquesta qüestió de la masculinitat, però hi ha no, estem en tota la decodificació, la deconstrucció del patriarcat, però clar, però tampoc això vol dir que aleshores eliminem la masculinitat la paternitat.
Però sempre ens has parlat que el que no pot faltar mai és un referent.
Efectivament. Sí, no,
posa-t'hi com vulguis.
Sí.
Un referent.
Sí. Saps que el fa molts anys és un doctor i psicoanalista... Ui, no me'n recordo on era, de Spitz... va fer tot un estudi, o va observar, i després va fer l'estudi, que nadons que venien desemparats, o, tot i tenir cures dels torns d'infermera que anaven venint i anaven fent, morien. Morien i morien de depressió, o sigui, deixaven de menjar. I va notar que quan alguna de les infermeres, no, li prestava més atenció, estava més, doncs aquests anaven endavant, no? És a dir, que sempre fa falta una referència que va més enllà de donar de menjar o de vestir o de les inclemències del temps.
Dos apunts per acabar.
Sí.
Com aprenem, si és que aprenem, a anar tenint un criteri propi de les coses?
Bueno, o sigui...
O si s'aprèn d'una forma també molt, molt intuïtiva, molt natural... O si aquí hi ha un paper fonamental dels referents.
Dels referents. Parentals.
Sí,
és a dir, per exemple, en la sobreprotecció, això no opera
no
massa.
Genera no? Criteri propi.
No genera criteri propi. I ho tenim... I ja en els adults hem d'esperar que el criteri propi estigui ja instaurat,
sí.
No? I que els adults aspirin a... No? Quan tu veus uns pares que van a la llar d'infants a preguntar i què faig? Sí. I com faig perquè mengi el nen? Però és que... És, no, clar, aleshores dius, però què ha passat aquí? No? O quan una mare l'està donant el pit al nen mirant el
mòbil.
El mòbil, dius, què hem d'explicar? Què hem d'explicar? Escolta, no... Quan li dones el pit, has d'estar per la labor, o sigui, posa't música clàssica, si vols, o no sé, o vaig baixata, sé, posa't el que vulguis. Però estigues, no, la mirada, estigues en el que estàs. Per dir alguna cosa.
Això és símptoma d'una societat molt dispersa, enmig de la digitalització, les xarxes i tot això?
Jo
que ens costa que... més concentrar-nos en les coses, parar atenció a allò veritablement important?
Molt interessant, sí. Està per lo que estem, amb l'atenció plena...
Sí. Allò que a vegades ens deien...
Plena.
Digues on...
Sí, sí, tu, aquí.
Aquí.
On estàs?
Exacte.
On estàs? Pues el mòbil té això, de que no estàs. Justament hem de combatre... Les tentacions, perquè si no, no estàs amb atenció plena.
Abans que hi havia aquella frase també tan clàssica, que a vegades també s'utilitza ara, Mira'm quan et parlo.
Oh, i tant. I tant. Sí, sí.
Mira'm quan et parlo.
Sí, sí. Sí, o mira'm els ulls i digue'm... Bueno, faig només un incís, que igual podem rescatar per aquí el fil. Les mentides són una part de la qüestió. Però després ens estem trobant cada vegada més... amb relats curiosos, fantasiosos, on els nens, inclús els adolescents, expliquen coses com si fos una veritat, però que està molt tintat d'imagineries i de fantasies i de desitjos, que això és propi de nens de menys de 6 anys.
D'acord.
Perquè a partir dels 6 anys ja distingeixen en realitat...
I entenc que això ho han interioritzat com si fos una veritat absoluta?
Efectivament. Sí, sí, i van i expliquen...
Aquesta pares barreja
desesperen.
De realitat i de ficció...
Efectivament, sí. Sí. On, no, però tornem a la mateixa. Serà que no estem transmetent massa clar què és la realitat i que la realitat no és el que et doni la gana ni el que tu vulguis imaginar...
Exacte.
I ja deixo anar una altra, justament parlant amb mestres, no? Molt bé, el sistema educatiu s'adapta per integrar persones amb conflictives. Mira, poso un ja per dir els TEA,
amb realitats diferents
dels que hem parlat aquí, dels trastorns. Però arriba la cosa a un punt que l'únic que s'adapta és el sistema. Els TEAs no s'adapten a res, amb la qual es generen unes dinàmiques en classe complicades, perquè els altres diuen com? Que aquest entra amb els cascos aquí ballant música
i nosaltres no.
I nosaltres, com et giris a dir-li a lo del cantó, et posen una nota i aquesta va i entra i surt i fa. També s'han d'adaptar, no? Els TEAs i tots els altres. Exactament. Que hi hagi d'haver-hi una adequació, perfecte. Però a més, dinàmica. No és que quedi, o sigui, començaràs el curs amb el d'allò i acabaràs el curs sense els auriculars. Sí, sí, sí. Com toquis qui. que això és la millor adaptació que pots fer.
Que sí. No? 10 i 50. Ens quedem, per tant, amb això de l'adolescència i aquests discursos que interioritzen una barreja de veritat i ficció, de realitat i ficció, i que acaben convertint-se en allò amb el qual jo crec i no crec cap altra cosa. Bé, avui que hem parlat de veritats, mentides i sobretot de la creació d'un criteri propi amb en Roman. Roman, en 15 dies tornem.
Molt bé, que vagi bé.